COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Bona tarda, com esteu? Benvinguts a Esports COPE, com és habitual, en aquesta sintonia, COPE Catalunya i Andorra, des d'ara i fins que siguin les 4 en punt de la tarda. Rebeu la salutació d'Albert Díez i comencem felicitant a l'equip femení de futbol del Barça, que acaba de proclamar-se campió de Lliga, invicta i a 6 jornades pel final, a més a casa i golejant el Real Madrid. O sigui que felicitats a un equip que segueix allargant la seva història i sobretot que segueix obrint camí. De seguida parlem aquí a Esports COPE amb qui va ser capitana del Barça, Vicky Losada. Més destacats de la jornada, perquè estem en una setmana gran pel Barça, amb la tornada dels vuitens de l'Europa League i la final a camp del Galatasaray, i també el clàssic del diumenge vinent davant el Real Madrid. Doncs bé, avui, aquest dilluns, juguen els dos rivals del Barça. A les 6, Galatasaray-Besiktas, partit de la Superliga turca, i a les 9 de la nit, Mallorca-Real Madrid, partit que tanca la 28a jornada a primera. Per cert, avui també és notícia, a l'àmbit culer, a l'àmbit Barça, que el conjunt blaugrana és l'únic club de la Lliga Santander amb el límit salarial en negatiu. La Lliga ha actualitzat el sostre salarial i el Barça té menys 144 milions, que per fer-ho fàcil haurà d'estalviar 100 per poder gastar 25, de cada 125. Tenim resposta del Barça. De seguida ho comentem. Més coses a l'Espanyol, dues notícies. No hi ha cap venda en curs, és la informació que des de fa uns dies us ve explicant el Quique Iglesias i Diego López. Que el dissabte, el Ciutat de València, davant el Llevant, va deixar el camp lesionat als 73 de partit. Estem pendents de la sobrecàrrega al bessó que té el porter gallec i que ara mateix el fa ser dubte de cara al proper compromís, que és diumenge vinent a casa i davant el Mallorca. De tot plegat, parlem d'aquí uns minuts amb l'expresident de l'Espanyol, Joan Collet. A segon, el Girona continua sent l'equip que marca la promoció per pujar i ampliar a 5 els punts d'avantatge sobre el primer equip fora de les places de privilegi, que és l'Oviedo. 49 punts té el Girona després de 31 jornades. Queden 11 per jugar i el proper rival és l'Eivissa de Paco Gémez. Una més de futbol perquè comença a ser, vaja, insostenible, si no ho era ja, la situació de Sergi Barjuan com a entrenador del Barça B. Els blaugrana estan només un punt per sobre del descens. Només han guanyat 2 dels últims 15 partits a la primera federació. Fora del futbol, destaquem el partit del Baxi Manresa a la Lliga Endesa de Bàsquet a 2:15 a la Fonteta de València i per tancar la jornada 23. El Baxi Manresa és tercer a l'ACB. I des de Sud-àfrica ens arriba una magnífica notícia per l'esport català. Pablo Larrazábal ha guanyat la prova del circuit europeu en un playoff final amb un altre català, Adrià Arnaus. Tot això és notícia. De seguida desenvolupem. Són els destacats d'Esports COPE. Anem al Twitter, @esportscope. Preguntem, en clau Barça, quin valor li dones a la Lliga del conjunt blaugrana, al Barça femení? Dues opcions, molt són un exemple, o poc, no hi ha competència. 3 de la tarda i 8 minuts guanya molt, són un exemple amb el 61% dels vots. I enquesta perica, al Twitter, @esportscope, qui ha de ser titular a l'Espanyol si Diego López no hi és? Joan García o Oier Olazábal? Frec a frec entre els dos, guanya 53%... Oier Olazábal. Sílvia Ortiz a la producció i coordinació, Marc Pairés, bona tarda Marc, a la sala de màquines. En un minut revivim el Barça 4, Osasuna 0, aquí a Esports COPE. Abans, una bona recomanació. Porque con Verti ahorras dinero en tu seguro de coche desde 180 euros al año y ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡Cope!
Comenzó el partido, el balón para Jordi Alba, la deja para Gerard Piqué, en la divisoria. Vamos, Ferran, se prepara Ferran.
¿Qué le pedís a Ferran?
¡Tira Ferran! ¡Gol, gol, 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 flojito, rasito, cerca del palo izquierdo, engaña al portero, marca Ferran, gol! Dembélé, 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 caracolea, la deja, ¡qué bueno para Ferran el tiro! Dani Alves, Dani Alves puede ver peligro, venga, te la pide Dembélé, 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 te la pide por la derecha, hace bicicletas y el pueblo se ríe y aplaude, ahí está Dembélé, Aubameyang gol, Aubameyang gol, Aubameyang gol, asistencia de Dembélé, Aubameyang, 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 esta es la delantera, Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres marca el francés, Dembélé. Sergio Corner.
La última media hora es una pena que no estuviera.
Dembélé para Alves, Alves que va a centrar. Espuela de Memphis. ¡Fuera! ¡Qué espuela preciosa! De Memphis Depay.
¿Qué tal remata el escorpión, eh?
Mira balón para Ricky. ¡Balón! ¡Ricky! 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 ¡Gol, gol, gol! Ricky que tira, Maradona, el propio Ricky, hace un amago, hace otro, dribla, final, amarilla para Brasanac en este final de partido, amarilla para Brasanac, 4-0 ha ganado el Barcelona, Joan, Joan.
Amb gols de Ferran Torres, 2 d'Aubameyang i de Ricky Puig, un Barça que és tercer, 51 punts, un partit pendent, el del Rayo Vallecano, és a 5 del segon, que és el Sevilla, 56 punts, i ara mateix a 12 del Real Madrid, que té un partit pendent, el que juga avui a Mallorca.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ojalá tuviera...
12 de la tarda, dèiem a l'inici que aquesta és una setmana gran pel Barça, amb dues cites importantíssimes i que poden ser clau en el futur europeu del conjunt blaugrana, aquesta tornada dels vuitens de l'Europa League a camp del Galatasaray el dijous, i també la Lliga, que està molt complicada, però mentre hi ha vida i esperança, diuen, no? Diumenge, clàssic, 9 de la nit, Real Madrid-Barça. Un Barça que és un equip fiable, que s'ha retrobat si és que ho necessitava i calia amb la seva afició. Com està el Barça a l'inici de la setmana? Respon el seu tècnic Xavi Hernández.
Les sensacions són molt bones. Jo crec que ens hem dit a nosaltres mateixos de que si posem aquesta intensitat som capaços de competir amb qualsevol equip. Molt bé l'equip. Ha fet un pas endavant una altra vegada, vam fer un petit pas enrere, no es pot dir enrere perquè és l'eliminatòria, encara està a la meitat, que capaços de competir. Ja ho hem demostrat, amb equips grans també, amb aquesta intensitat, doncs l'equip demostra que té molt bon nivell. És el camí, hem fet un gran partit.
Un Barça que ens recorda aquell equip que, sobretot al Camp Nou, tancava els partits a la primera meitat. És el que va fer davant Osasuna. Donant descans a certs jugadors, ara en parlarem dels noms propis, el tècnic del Barcelona i en Ferran Torres. Feia poc que parlàvem de no té gol Ferran Torres, en va fer 2. I Aubameyang, en silenci, 5 gols als últims 6 partits de Lliga. De Ferran Torres parla així Xavi Hernández.
Jo diria que ha estado a veces, pues... con desgracia en el gol, ¿no? Pero lo demás lo ha hecho fantástico, como genera ocasiones, es uno de los mejores del equipo yendo al espacio y te genera tantas situaciones de gol, te hace que la línea defensiva no sepa si ir para atrás o ir para adelante, y encima hoy pues 2 goles, perfecto, perfecto. No, los goles ya dije que iban a entrar, si ha marcado goles en toda su carrera, no iba a ser menos en el Barça. Muy contento por él, por el trabajo sobre todo.
D'això és el del que ve al Barça. Anem a mirar cap a endavant. Víctor Navarro, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Parlem dels noms propis del conjunt blaugrana, pensant en aquestes dues cites, europea i el clàssic, perquè ahir, per exemple, Xavi va reservar jugadors.
Sí, destaquem dels jugadors. Entre aquells va reservar i alguns substituïts. Primer, a Gerard Piqué, que per cert va complir 600 partits amb la samarreta del Barça. Avui l'ha felicitat Shakira a xarxes i ahir ell mateix va mostrar el seu orgull als seus comptes personals, però si parlem de Piqué ho fem també perquè va ser substituït i a la banqueta el van veure amb gel a la cama. Va ser un canvi per precaució. No hi ha res greu, ho va explicar Xavi a l'acabar el partit, i Piqué podrà dirigir la defensa blaugrana tant contra el Galatasaray com davant el Real Madrid. Un altre central, Eric García, que va defensar amb contundència i fins i tot jugant-se la groga en alguna jugada. Si l'hagués vist, no hauria estat el clàssic perquè està apercebut. Va fer un bon paper i avisa també que pot ser una solució i un descans a la parella de Gerard Piqué i Ronald Araujo, de l'uruguaià. No va jugar ahir, com deies, Albert, és un dels que va reservar Xavi Hernández perquè, com Eric, estava percebut i Xavi no volia riscos. Serà titular, evidentment, el Santiago Bernabéu. Dels que sí van ser titulars i van ser substituïts, Ferran Torres, Pedri, Jordi Alba i Aubameyang, tenim clar que seran titulars al clàssic. Ferran arriba amb doblet, engiga just en el moment en què se'l qüestionava per la manca de gol. Alba segueix sense substitut al lateral esquerre i més amb la lesió d'Alejandro Valde. Pedri és el deliri de l'afició i de Xavi Hernández i Aubameyang va marcar i ja porta 6 gols en 9 partits com a blaugrana i, per cert, al sortir del Camp Nou va quedar-se una bona estona a l'accés 14 fent-se fotos amb els aficionats. Pel Galatasaray, Xavi tindrà a tots disponibles, menys a Dani Alves, que, com sabeu, no està inscrit, i pel Real Madrid hi seran tots, inclòs Dani Alves, no hi ha sancionats.
Sobretot quedeu-vos amb aquests 0 minuts, les rotacions amb plantilla llarga d'Adama Traoré, Araujo i Frenkie de Jong. Anem a pentinar l'actualitat dels dos rivals d'aquesta setmana del conjunt blaugrana, començant pel rival europeu. El Galatasaray, que juga avui a les 6 de la tarda, partit gran, eh? Galatasaray-Besiktas.
Sona, parlem de clàssic, sona clàssic turc, el Ali Sami Gen. Fixa't, Albert, que alguns periodistes turcs ens deien l'altre dia a la roda de premsa, a la sala Ricard Maixens, prèvia al Barça-Galatasaray, que ells veien que al Camp Nou podrien rebre golejada i que l'important era sortir amb tot avui contra el Besiktas, perquè era on l'afició, que està cremada després d'aquests resultats d'aquesta temporada, els hi demanaria guanyar i fer un bon paper, sobretot després d'aquest any tan complicat. Doncs ara hauran també de reservar forces pel dijous, perquè amb l'empat a 0 a l'anada tenen opcions. El punt positiu pels de Xavi és que els de Domènec Torrent tindran un dia menys de descans. El Galatasaray havia sol·licitat la suspensió del partit per la proximitat amb la tornada de l'Europa League, però també pel temporal de neu a Estambul, però s'ha desestimat i el duel es jugarà avui a les 6 de la tarda. Com a curiositat, el Besiktas té la baixa de l'encara blaugrana, està cedit allà Pjanic, que està lesionat. Els de Domènec Torrent ocupen la 14a posició en Lliga i només tenen 6 punts de marxa sobre el descens. Situació complicada i més perquè van perdre l'última jornada i ara reben el Besiktas. Per aquest partit, el Galatasaray ha hagut d'entrenar a 500 quilòmetres d'Istanbul, degut al temporal, recupera Domènec Torrent els defenses i l'Abdelawi i Kaya, que no estan inscrits a l'Europa League.
Això dijous, però el diumenge, dia marcat en vermell al calendari clàssic Bernabéu, Real Madrid-Barça. El conjunt blanc juga avui, tanca jornada la 28 a la Lliga Santander a Mallorca. Mallorca-Real Madrid. A veure com es presenta aquest partit. Tenim a Miguel... Està Miguelito, no? Sí. Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel. Buenas tardes.
¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. Oye, ¿qué Madrid vamos a ver hoy con el clásico en el horizonte?
Bueno, yo creo que un Madrid muy, muy reconocible. Ya sabes que no es amigo Ancelotti de introducir muchas rotaciones. De hecho, ayer había convocado a toda la plantilla, incluido Militao, que se ha caído esta mañana. Parece que ha pasado una mala noche, algo indispuesto, con malestar. Estaba además apercibido. Había terminado renqueante el partido contra el PSG con alguna molestia en la rodilla. Así que se ha quedado en Madrid. Va a jugar Nacho en su puesto. Y no creo yo que haga muchas concesiones. Igual descansa Luka Modric, aunque el Madrid jugó el miércoles y el lunes. Es decir, que han pasado 5 días. Y el Madrid no vuelve a competir hasta el domingo. Recordemos que aparte de Militao, que está fuera, también están apercibidos Casemiro y Mendy. Así que si fueran amonestados esta noche por Sánchez Martínez, pues se perdería en el clásico el próximo domingo.
Oye, ahora te pido un once tipo más o menos de lo que puede sacar hoy Ancelotti, que tú acostumbras a clavarlo, pero te iba a preguntar precisamente por los otros dos apercibidos, Mendy y Casemiro, que no jugaron contra el PSG. Entiendo que van a jugar, ¿no? Porque se me antoja extraño que estén 15 días sin competir por aquello del clásico.
Sí, sí, además no es amigo Ancelotti de hacer concesiones en este sentido,
claro.
Al igual que pasaba con Zidane. Vienen de descansar por sanción contra el PSG y yo creo que hoy se asume el riesgo y que los dos van a estar en el 11. Así que en ese caso, bueno, pues veremos a ver qué pasa, porque obviamente si alguno ve la quinta en el caso de Mendy, la décima en el caso de Casemiro, pues se perderán el partido del domingo.
Bueno, el 11, Courtois en portería y 10 más, ¿quiénes son?
Bueno, puede haber alguna rotación también en la banda derecha, no sé si Lucas Vázquez en defensa, no sé si Rodrigo por Asensio, pero el resto yo creo que más o menos está claro, que serían Nacho y Álava la pareja de centrales, con Militao como lateral izquierdo. En el centro del campo yo creo que van a jugar Casemiro, Valverde y Kroos. Kroos que el otro día reapareció de esas molestias en el isquio, pudo jugar casi una hora. Y arriba, pues Vinicius y Benzema seguros, y vamos a ver si inicia Asensio, que por cierto va a jugar por primera vez aquí en Mallorca, en su Mallorca natal,
sí,
con la camiseta del Real Madrid, o Rodrigo, que cuajó una buena media hora final en el partido contra el Paris Saint-Germain, puede iniciar el partido.
Es un muy buen partido para cerrar la jornada 28 en primera, 9 de la noche, desde media hora antes en el tiempo de juego de la COPE, este Mallorca-Real Madrid. Miguel, te escucho con toda la banda, gracias, ¿eh?
Muy bien, gracias, hasta luego, chao.
De seguida farem una pausa, mínima pausa aquí a Esports Cope, però abans una altra de les notícies de la jornada. Ha publicat la Lliga, vaja, li ha donat a l'F5, ha actualitzat el límit salarial, el sostre salarial dels equips, i crida l'atenció que el Barça és l'únic de la Lliga Santander en negatiu, menys 144 milions. I tenim resposta del Barça. Òbviament, no pot negar aquesta xifra, és la que és, però el que ens preocupa, i el Barça com cuina això, Víctor?
Doncs el primer, diuen des del Club Esports Cope, que no és una sorpresa aquesta xifra, perquè són conscients, en el cas de fitxar, el Barça ha d'aplicar la regla d'1-4, per cada 4 milions d'euros que redueixin de massa salarial, guanyaran 1 milió d'euros de fair play. Deien des del club que fins que no estiguin equilibrats, cada vegada que vulguin anar al mercat a fer una operació, prèviament hauran de vendre un jugador que permeti tenir fair play. Estan en números vermells, reconeixen, negatius, i el que han de fer per equilibrar la massa salarial només ho poden solucionar van en jugadors o si acaben contracte.
És a dir, decodifiquem. A l'estiu s'ha de vendre un jugador dels grans, i si no, uns quants, novament per intentar equilibrar el que és massa salarial i també l'aspecte esportiu. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Fem una pausa i el títol del Barça femení aquí a Esports Cope. Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, en las botellas de litro de aceite de oliva La Española de 0,4 y 1 grado. Si llevas dos, la segunda unidad te sale a solo 2,48 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Seguim omplint el llibre de campions i campiones d'aquesta temporada 21-22, ara amb un equip que és històric, sí, pel que ha fet, perquè va obrir camí i pel que continua fent. Sílvia Ortiz, hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
El Barça femení, campió de Lliga, invicta i a 6 jornades pel final i davant el que, per allò del nom, té menys història, el Real Madrid. A més, a casa, vaja, que tot va contribuir a que les blaugranes acabin tancant aquest títol el primer de la temporada.
Això mateix, la tercera lliga consecutiva i un títol impressionant a 6 jornades pel final, en ple de victòries, 24 partits, 24 triomfs, 136 gols a favor i només 6 en contra. A més, ha aconseguit d'aquesta manera especial, superant el Real Madrid per 5-0, dos gols d'Alexia, un de Patrick Guijarro, un de Peter en pròpia porta i un de Jennifer Hermoso, que a més va fer un senyal quan va fer aquest cinquè gol pel Barça, aportant-se la mà a la boca, com tapant boques. Està pendent de renovar amb el Barça i potser el que vol dir és que no vol sentir a parlar d'aquests rumors que la vinculen amb el Real Madrid.
Veurem
què passa amb ella. Porta 13 gols. La Jennifer aquesta temporada ha tingut lesions. Està a 6 d'Oshoala, la nigeriana, que és la pitxitxa de la Lliga. Un marcador, el d'ahir, que encara fa més favorit al Barça en els pròxims quarts de final de la Champions contra el Real Madrid, que comencen el pròxim dimarts a Valdebebas i culminaran el 30 de març al Camp Nou amb aquest partit històric. Ahir el Johan Cruyff ple, amb 5.430 espectadors, rècord de l'estadi. Les jugadores van rebre la Copa de la Lliga de mans del vicepresident de la Federació, Rafael del Amo, amb celebració sobre la gespa amb tota la plantilla, incloses les lesionades Jana, Catacoll i Bruna, amb lesions de lligaments. Al final, Patrick i Harro i tot l'equip estaven contentes per poder celebrar per fi un títol davant l'afició després de 2 anys de pandèmia i, a més, contra el Real Madrid.
Si piensas en alguna manera en ganar la Liga, creo que es esta, con tu afición, además el Johan lleno, que para nosotras es un fortín, es nuestro sitio especial. Que siga invicto el Johan y ganar la Liga aquí con todos ellos, pues ha sido algo increíble. Yo creo por la ambición que tenemos. Yo creo que lo que hemos querido demostrar con esto es que queremos más, a pesar de venir de un triplete. Queremos mucho más y ojalá podamos mejorarlo este año.
I el míster Jonathan Giraldez, que s'estrenava a la banqueta aquesta temporada, substituint a Lluís Cortés, i destacava quina és la clau d'aquests èxits.
És la ambició con la que ens aixequem cada matí amb la intenció de ser millors jugadores, des de lo individual, des de lo col·lectiu, que és més nostra feina, però cada dia és una reivindicació per millorar el que fas, i és cert que la conseqüència al final és si guanyes o no guanyes partit. Molt merescut aquest premi, aquesta lliga, davant de la nostra afició, el Johan contra el Real Madrid.
Efectivament, molt merescut, un altre títol històric per a aquest equip que segueix fent història, i també històric avui al dia pel futbol femení, perquè el Consejo Superior de Deportes ha aprovat per unanimitat els estatuts de la Lliga Femenina, que entraran en vigor la propera temporada, culminant així el procés de més de 2 anys i una vaga inclosa. Les jugadores ho reconeixen com un punt d'inflexió, aquesta creació de la Lliga Professional, i el següent pas és la convocatòria immediata d'eleccions a la presidència de la Lliga, amb noms de possibles candidates com Maria Teixidor, Ainhoa Tirapu, Maria Tato i Ana Muñoz.
Bona iniciativa i bona realitat. I bona gestió, com és habitual, de la Sílvia Ortiz per parlar amb l'excapitana, entre altres coses, del Futbol Club Barcelona. Anem fins a Manchester. Vicky Losada, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos, buenas tardes. Bueno, lo primero es, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va por Manchester?
La verdad que muy bien. Además, hoy hace sol, así que contenta, que no pasa a menudo, pero contenta, disfrutando.
Eso, bueno, nos has dado una noticia, que hace sol en Manchester, efectivamente. No, no acostumbra a pasar esto. Oye, me da que has enviado muchos mensajes de felicitación a Barcelona en las últimas horas. ¿Me equivoco o no?
No, tienen muchos chivatos, aunque bueno, nada extrañar. La verdad que sí, la verdad que está en contacto con las chicas, con el staff, con la gente del club. Y nada, muy contenta por todo el mundo.
Por supuesto. Oye, ahora te voy a preguntar por ese título de Liga del Barcelona, que cualquier título es importante, pero antes tengo en las manos el libro Capitana, libro sobre Vicky Losada. No sé si es tu biografía o más cosas. ¿Qué puede encontrar la gente en este libro? A ver.
Bueno, pues básicamente sí, mi vida, mi biografía. Es un libro súper, súper positivo. Estoy muy contenta y muy agradecida, Andrés. Y sobre todo, bueno, pues la idea nuestra siempre pues ha sido intentar ayudar sobre todo a esas generaciones que vienen nuevas y sobre todo pues que la gente disfrute. Que he vivido muchas vidas en diferentes países y lo hemos hecho con mucho cariño y ojalá que la gente pueda disfrutar.
Me da a mí que tu vida, no te voy a preguntar la edad, aunque creo que no tienes ningún problema en decirla, me da a mí que tu vida, por todo lo que has vivido, que tú has vivido mucho con la edad que tienes, te da para más de un libro. Decía Vicky, Andrés es Andrés Corpas, que es una persona excelente y un maravilloso periodista. No sé si lo ha escrito él con tu filtro o ha sido codo a codo. A ver, ¿cómo ha salido esto?
Bueno, ha sido literal codo a codo durante un año. Hemos ido sacando ratitos cada mes, porque luego me fui, pues a última hora me vine aquí a Manchester, pero la verdad que ha sido un viaje maravilloso con él, es una persona maravillosa también.
Sí.
Y bueno, quería repetirlo.
Bueno, pues Capitana es el libro de Vicky Losada, es esa biografía. Ahora que se acerca San Jordi, bueno, un libro en la mesilla de noche siempre acompaña, con lo cual lectura, pero más ahora que se acerca San Jordi. A ver, Vicky, el Barcelona, tú Barcelona, porque tú lo ganaste todo y entiendo que sigue siendo tu casa, este equipo que sigue haciendo historia. Ya no es lo que consigue, sino cómo lo consigue, ¿no?
Sí, bueno, sigue siendo un claro ejemplo. Al final conozco a las chicas, hay mucho trabajo detrás y muchísima ambición. Los otros equipos pues no han sido constantes y es cierto que a falta de 7 jornadas con 22 puntos, pues campeonas de liga.
¿El secreto cuál es? Porque desde el punto de vista periodístico siempre intentamos, y también es nuestro trabajo, encontrar respuestas a las preguntas que hacemos, ¿no? ¿El secreto de este equipo cuál es? Mirando atrás, que fue un equipo pionero y que empezó a abrir camino.
Bueno, el secreto fue un proyecto grande desde hace años, donde el Barça cada año ha ido invirtiendo más y eso también pues es una realidad que ayuda. Pero bueno, sin las chicas y toda la gente que forma el staff, el club, no hubiese sido posible, porque al final la mentalidad de esas jugadoras, dejar todo a un lado para conseguir títulos, es fácil decirlo, pero la verdad que el día a día a veces es duro.
Tú conoces muy bien ese vestuario, lo decías ahora. ¿Tiene techo este equipo?
No, de hecho yo creo que bueno, este año no están teniendo suerte con las lesiones, al final las jugadoras que no están a su mejor rendimiento, creo que el año pasado fue espectacular el rendimiento que dieron todas las chicas, y bueno, es clara señal de que aún queda mucho por ver y estoy segura de que no tiene techo de momento.
Que no tiene techo, aunque está haciendo, hizo y sigue haciendo historia. Cuando ves los partidos del Barcelona, porque yo sé que lo sigues, ¿qué es lo que más te gusta?
Bueno, al final veo el mismo equipo que cuando me fui y bueno, yo he crecido allí, ¿no? O sea, el estilo del Barça, al final hay chicas que llevan mucho tiempo que juegan con los ojos vendados. También ver cómo las nuevas incorporaciones han adaptado, pues eso me hace ver que las chicas seguramente tanto fuera como dentro del campo siguen siendo extraordinarias.
No le quiero quitar mérito al entrenador, pero claro, con esta constelación de jugadoras que como tú dices, juegan con los ojos cerrados, es mucho más fácil entrenar al equipo, ¿no?
Sí, sin duda, pero bueno, al final en la élite, una de las cosas complicadas que yo con los años también me doy cuenta, pues al final es manejar a esas jugadoras. Al final son jugadoras tan competitivas que todas quieren jugar y tener enchufado al grupo, porque sabes que tienes que necesitar absolutamente a todas en hoy en día, porque hay muchos partidos, ahora hay lesiones. Y bueno, estoy segura de que lo está haciendo bien, porque como te digo, las incorporaciones, la gente que sale, que a lo mejor no juega tanto, está rindiendo. O sea que eso parece fácil, pero no lo es.
Es verdad, la gestión de grupo, la gestión de vestuario, tienes toda la razón. Estaba pensando que qué lástima, ¿no?, que el Manchester City no esté en la Champions, porque hubiese estado bonito un enfrentamiento con el Barcelona. Claro, eso lo pienso yo. A lo mejor tú dices, no, piénsalo tú, pero yo no lo quiero pensar.
Bueno, la primera vez cuando vi que le tocó el Real Madrid pensé, ostras, ese escudo podría haber sido el nuestro. La verdad que está siendo un año difícil aquí, pero ahora estamos bien. Nuestro objetivo es entrar en Champions, tenemos posibilidades. Y creo, no sé por qué me da, que en el futuro quizá ese encuentro se dé.
Ah, bueno. Oye, ¿favorito el Barça para la Champions? Has dicho que no tiene techo.
Por supuesto que es favorito, sobre todo después de cómo ganó el año pasado. Yo creo que las chicas lo saben, que es una realidad, que saben manejarla. Ellas tienen muchísima experiencia. Y sí, para mí sí, claro que es favorito. Pero bueno, hay que jugar. Han tenido muchas lesiones. Quizá está partiendo el ritmo en algunas chicas. Pero veremos a ver qué tal. Jugar más de 2-3 veces contra el Real Madrid creo que va a ser un reto también para el Barça, que no ha perdido ningún partido, y al final pues veremos qué pasará.
Vicky Losada, gracias por tu tiempo, cuídate mucho, y mira, lo que le digo a todos los deportistas que pasan por el programa, que las lesiones te respeten, que es lo más importante.
Correcto, muchísimas gracias.
Gracias, Vicky. Un abrazo, adiós.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Setmana gran per al Barça, a Europa i al Clàssic. I ho viurem amb la passió de l'equip líder de la ràdio. Primera parada, Turquia.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des d'Istanbul, Galatasaray, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
3 i 33 de la tarda, a veure, l'opinió de dos que es fan escoltar. Josep Maria Minguella, hola, bona tarda.
Què tal, amics? Bona tarda.
Bona tarda, i la seva parella dels dilluns, Poli Rincón, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy bien, me va a permitir, Minguella, Poli, lo de esta noche, Mallorca-Real Madrid, ¿cómo lo ves?
Complicado, partido difícil, no va a ser fácil para el Madrid.
Hombre, pero si viene el Madrid de subidón.
No, pues ese es uno de los grandes problemas. Ahora mismo están más relajados, están más tranquilos. Lo más importante que era el partido Champions, lo has pasado, ya te has metido en cuartos de final, y quieras que no, pues te relajas un poquito, pero que eso es lógico y humano, yo eso lo entiendo. Por eso pienso que hoy va a ser un día raro, un día difícil. Tienes que poner otra vez el contador a cero y les va a costar trabajo. Yo creo que va a costar mucho trabajo.
Cuidado con el fútbol ficción, porque ¿y si el Madrid pierde hoy? ¿Y si el Barça gana el partido pendiente contra el Rayo y además vence en el Bernabéu? Cuidado, Rincón.
No, pero si yo he dicho que la Liga la va a ganar el Barça, ya lo he dicho varias veces, os estoy tomando a broma, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Yo creo que el campeón de Liga es el Barça.
Vale, venga, yo lo vuelvo a apuntar. A ver, Minguella, per tu, la setmana que tenim, Galatasaray dijous, clàssic diumenge. Què et diu el Nas? Com ho veus?
No, home, això s'ha d'anar per passos. No podem passar a parlar del diumenge, hem de parlar del dijous.
Vinga, dijous.
Perquè és molt important, perquè si no, si sortíssim fora d'Europa, podria passar que el Barça es quedés a zero, que no guanyés res, i que el mes de març ja no tinguéssim... És a dir, ens eliminen i perdem i empatem el diumenge... I el mes de març el Barça ja no té cap interès fins al mes de... l'any que ve, i la temporada que ve. Això seria fatal.
O sigui que primer dijous, però dijous ho veus, no et diré fàcil. Home, reservar no ha pogut reservar ni podrà reservar de cara al Clàssic perquè té el que és una final després del 0-0 al Camp Nou. Però favorit el Barça, no? O ho dubtem, això?
Favorit el Barça, perquè com es va demostrar ahir, aquest equip a la que juga el que podríem dir l'equip titular.
Sí.
Té un altre empaque. No diré que sigui el millor equip del món, perquè no, perquè té moltes deficiències, però té gol, té més seguretat al mig del camp, a darrere i tot això. El que passa que l'altre dia el Xavi, doncs, el partit d'anada, va considerar que havia de fer 3 o 4 canvis, segurament per condició física, per una cosa d'aquestes, i llavors l'equip no va funcionar. I sobretot si no tens golejador, i en aquest aspecte és la seva Jan, aquest
Aubameyang, sí.
Aubameyang, aquest és un home que té una facilitat golejadora. I quan tens aquesta facilitat golejadora, llavors tothom juga millor. És el que passa sempre al món del futbol.
És així. Poli, ja sé que... Decía Minguella, bueno, vamos paso a paso. Primero el jueves. Ja sé que sí, tu primer paso és hoy, pero el clásico... Hombre, el Madrid va a llegar más relajado. No sé si también eso puede ser un arma de doble filo. Hoy nos decía Miguelito que reservar, porque Ancelotti nos tiene acostumbrados a no reservar, no va a reservar casi a nadie.
No, yo creo que no. Yo creo que además hoy juega lunes, va a tener que jugar el próximo día, que tiene una semana prácticamente por delante, para poder recuperar jugadores y para poder entrenar y para hacer todo, que hace mucho tiempo que no lo tiene. Pero yo, efectivamente, ¿puedo llegar más relajado? Bueno, es el clásico. Eso, como tú bien dices, yo creo que en ese partido no se relaja nadie. Ese partido genera una tensión y genera unas expectativas que ningún futbolista... Yo creo que ya están todos pensando ni siquiera en el partido de hoy. Yo creo que están todos pensando ya en el partido del clásico. Es verdad que al Barcelona le falta un problema, tiene un problema. Yo no creo que tenga un problema, no va a tener un problema. Yo creo que aunque se hubiera ido perdiendo en el Nou Camp, es igual, va a dar lo mismo, va a pasar la eliminatoria seguro, yo no tengo ninguna duda.
Bueno.
Hombre, que tiene que hacer un esfuerzo más grande, sí, que le va a costar un poco más trabajo, sí, que juega el jueves también, todo lo que tú quieras, estamos de acuerdo, y tiene que jugar el domingo el clásico. Pero yo creo que, hombre, si hubieras puesto otro equipo, en vez de Galatasaray, pues a lo mejor pienso de otra manera, pero yo creo que la diferencia entre un equipo y el otro es abismal, por lo tanto, tiene plantilla y tiene futbolistas como para poder afrontar los dos partidos sin ninguna clase de problema. Me imagino, no sé, José María, qué piensa, pero yo creo que no va a tener problema.
Pero mira si tenemos influencia en la UEFA, que hemos conseguido que el Galatasaray juegue hoy de liga en su país, con todos los distintos.
A la vez. Qué cachondo. Sí, es una victoria, José, eso es una victoria.
Hombre, es curiosísimo que un equipo que está en una competición europea juegue el lunes.
Sí, sí. Y contra el rival que juega. ¿Qué diríamos si fuese al revés, si el Barcelona jugase hoy contra el Real Madrid, por ejemplo?
Exacto. Sería imposible. Por lo tanto, esto es que hay poder, hay influencia y sentido común en la UEFA, y dices, yo, pues, sí, mejor que Galatasaray juegue el lunes y que llegue el jueves.
Sentido común en la UEFA.
Está perfecto.
Escolteu, escuchad, voy a ir cerrando. Minguella, las últimas declaraciones que hemos escuchado de Joan Laporta, el presidente del Barcelona, donde, bueno, va con el freno de mano respecto a Haaland, a ver si esta operación, bueno, el Barcelona la puede llevar a, no refiriéndose a Haaland, sino a este tipo de operaciones, y si también es incluso buena para el club. ¿Qué sabes tú, qué sabes cosas de esto?
Bueno, hombre, ya sabes que el Joan Laporta es...
Ah, que es una estrategia. Vale.
No, es un genio de la comunicación. ¿Tú te imaginas? Si no dice ayer esto, ahora no estaríamos hablando de Laporta, por ejemplo. ¿Entiendes? Y entonces, así hay alguien, él además se presta mucho a ello porque es muy hábil y habla muy bien y todo esto. Bueno, hombre, para este tipo de cosas. Oye, interesaría ahora que lo dejaran, lo desenchufásemos un poco y tal. Y el Bayern lo dice y lo razona y habla a favor del club, porque dice, no, hay operaciones que a lo mejor no las podremos hacer. Y todo el mundo dice, hombre, pues esto es sensatez. Ya está, y se queda tranquilo. Y la semana próxima puede decir, oye, estamos dispuestos a gastar 150 millones en quien haga falta. Ya está, y, hombre, qué bien tú, nada. Todo esto son tácticas.
Sí, que no estrategia, bien.
Pero que no hacen daño a nadie, además, no perjudicaba a nadie, ni pasa nada, y la gente se anima, y nosotros hablamos.
Sí,
y
bueno, tengo algún amigo culé que está un poco ahí con el ánimo bajo después de escuchar eso, pero bueno. Estrategias, vamos a dejarlo en que son estrategias.
Como dirían en mi barrio, maneja la perdiz de una manera, marea la perdiz.
Ah, ahí está la perdiz llamada
Haaland. Bueno, lo voy a dejar aquí. Poli, Mallorca, Real Madrid, 9 de la noche. Cuidadín. Y después...
Sí, voy a sufrir esta noche. Escúchame, en serio, voy a sufrir esta noche, porque yo creo que es un partido bastante complicado.
Sí,
bastante
de los creadores del Barça va a ganar la Liga, llega Poli Rincón, voy a sufrir esta noche en Mallorca. Vale, vamos hablando. Poli, gracias. Minguella,
muy fuerte,
abrazada. Venga, seguimos por Scope.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Y el Madrid lo ha vuelto a hacer. Solo el Madrid puede salir derrotado en la ida y meter 3 goles en un momento para cerrar todas las bocas y para cambiar todas las portadas del mundo.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Y en el exterior del Bernabéu, Isaac Avilés. Hola, Isaac.
Ambiente espectacular.
Ángel García está en un restaurante de Madrid. ¿Qué pasa?
Escuchamos como uno de los héroes del Madrid, a Rodrigo. ¿Qué tiene el Madrid? ¿Qué tiene el Bernabéu?
Eso es el Madrid, eso es jugar en el Bernabéu.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el mejor bacalao noruego salvaje Skrei, piezas de 2 a 4 kilos a solo 8,50 euros el kilo.
Y ahora además un 50% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías, y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La luna que vivi.
3:42, vinga, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, hola, bona tarda.
Albert Díez, bona tarda.
Un conjunt al blanc i blau que, tot i l'empat a camp del Llevant, zona mitjana de la classificació, i amplia a 9 els punts sobre el descens. Però, Quique, ens has d'explicar què hi ha de cert en això que l'Espanyol està en venda o que es pot vendre l'Espanyol, Mr. Chen. A veure.
Hi ha gent preguntant, com venim explicant des de fa dies, hi ha gent no negociant, però sí que demanant informació a l'Espanyol, i des de Rastar, des de la Xina, a petició dels seus accionistes, es comunica l'empresa que és la que manega els fils de l'Espanyol, que no hi ha cap negociació en marxa per vendre res, que hi ha gent que pregunta, sí, que hi ha gent que vol saber quant costaria comprar-li l'Espanyol a Mr. Chen, també, però que res al voltant d'una venda immediata. És més, segons hem pogut saber, per qüestions legals a la Xina, Mr. Chen hauria d'avisar a les seves autoritats 2-3 mesos abans de la seva intenció de vendre el club. Així que, de moment, la cosa va per llarg.
Molt bé. De tot plegat, parlem amb qui va ser president de l'Espanyol, Joan Collet. Joan, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, benvingut a Esports Cope. Escolta, costa que l'Espanyol trobi la regularitat, eh? Et diria que en tots els àmbits, no només en l'àmbit esportiu.
Bueno, de moment el que més ens preocupa és el tema esportiu. O sigui que sí que és veritat que no acabo d'entendre. A veure, la meva capacitat d'anàlisi tècnica del futbol no arriba a valorar perquè hi ha aquestes dues cares tan diferents del camp de fora al camp de casa. Però bueno, ja et dic que ara el que ens preocupa és el tema esportiu i esperem que aquestes 10 jornades doncs puguem sumar els suficients punts, no només per estar tranquil, sinó per tenir una bona classificació final.
Sí, esperem. Tu ets aquells que pensa, no parlem de qualsevol altra cosa que no sigui la permanència, entenc.
Bueno, és que tal com anava la temporada, sí, a mi no m'agrada pensar això quan començo una temporada, tot i que des del club ens van dir que sí, m'agrada pensar sempre en alguna cosa més en positiu, no? Però també és veritat que venim de segona divisió, que era complicat, i ja està, no m'agrada a mi parlar de que l'objectiu és quedar-nos a primera. Però ja hauria d'estar ja en els estatuts.
Ja sé que m'has dit, no entenc què li passa a l'Espanyol, no puc trobar el per què té aquestes dues cares l'Espanyol, però sí que és cert que tu coneixes l'Espanyol des de dins, has estat gestor de l'Espanyol. Tu creus que és qüestió de jugadors, d'entrenador o de projecte, simplement?
Home, jo crec que quan passa una cosa d'aquestes ha de ser una miqueta de cada. Tothom té la seva quota de responsabilitat, jugadors, projecte, inversions econòmiques, entrenador, director esportiu... Al final, jo crec que s'ha d'anar sumant. Hi ha vegades que si fas un percentatge, doncs uns tindran més percentatge de culpabilitat o tindran més percentatge d'encert, però és una miqueta de cada. Bueno, tenim un equip que jo crec que és un equip que té qualitat, probablement no té qualitat amb la quantitat de jugadors que voldríem. I a més, no és que la tinguem o que se suposi que la tenim. Jo crec que hem jugat per tenir més punts. Que, de fet, sóc conscient de lo que estic dient. Els 20 equips de primera divisió ho dirien, eh? Que tothom es mereix més del que té. Però, bueno, jo com que penso només en l'Espanyol, estic segur que com a mínim ara, en lloc de 33, hauríem d'estar com... Jo crec que com a mínim 37-38.
Val. Apuntat.
Però aquí tothom té la seva quota de responsabilitat. Està clar.
Em quedo amb aquesta frase i amb una que has dit que és veritat. No sempre, moltes vegades, quantitat és sinònim de qualitat. Ara et pregunto per un tema del que venim parlant, però abans, a nivell esportiu, Quique, alguna cosa pel Joan?
Home, que qui haurà de jugar diumenge si Diego López està lesionat? El Joan o l'Oyer?
Home, jo crec que tal com han anat les coses, si no poses el Joan, home, no et diré que el matem esportivament, però sí que seria un cop molt fort. A mi el que em preocupa molt del Joan, que ell tindrà el recolzament de tota l'afició, això segur, però a mi el que em preocupa és, i li preguntaria és, com està ell anímicament, perquè el que està clar, que estem a la primera divisió de la lliga més important del món, o la segona més important, que aquí hi ha un nivell d'exigència en tots els sentits, i ell mateix ha de ser conscient doncs, que aquests dos partits no ha estat probablement al nivell que tothom espera d'ell i que estic segur que el té, eh? M'agradaria saber com està anímicament i com sortirà. Jo espero que bé. Ara, si no juga el Diego, jo crec que ja que li han donat confiança fins ara...
Li has de continuar. Recuperem aquesta comunicació amb el Joan Collet. Donar confiança al noi del planter. Expliquem aquesta situació més enllà de Diego López a la porteria. Ràpidament, Quique. Joan García és l'aposta del planter i Oyer Olazábal estava cridat a ser el segon porter de l'Espanyol, però acaba contracte i no juga.
I no va jugar a Copa, no va jugar el dia de l'Elx, que el Diego López no podia jugar, i l'altre dia va ser el suplent d'un Diego López que està lesionat. Segons hem pogut saber, la setmana passada, Diego López ja no va entrenar amb el reste dels companys durant tota la setmana, va provar-se abans del partit, té un problema al bessó d'una cama i no va acabar el partit. Veurem, des d'avui entrena l'equip, demà descans, com està durant la setmana per arribar a jugar diumenge a les dues contra el Mallorca. Evidentment, si no pot jugar Diego López, tot i que a mi se'm fa difícilment explicable per què deixes a Hoyer a la banqueta, penso que Vicente Moreno posarà Joan García a titular.
Sí, és una mica, per no dir molt estranya, aquesta situació que es dona a la porteria de l'Espanyol, fent seguiment a com està Diego López. Hem recuperat el Joan Collet. Joan, et vull preguntar pel que, vaja, vam parlar la setmana passada, gairebé es va parlar més i continuem parlant a l'inici d'aquesta, que és la possible venda de l'Espanyol. Ara el Quique ens donava la informació. Jo et vull preguntar directament què et consta d'això, si és que et consta alguna cosa.
No em consta res, no estic lo suficientment a dintre ni tinc lligams com per saber més de lo que sap qualsevol soci, de lo que he llegit, de lo que he escoltat. Home, sí que és veritat que he parlat doncs amb periodistes i intentes assabentar-te de coses, però jo crec que la cosa encara està bastant verda. No el procés de venda, dic que està bastant verda de coneixement extern, no? Jo no sé massa cosa, no? Només ho he llegit i, bueno, no sé. A la meva època, abans que arribés el senyor Chen, també vam negociar amb uns quants, i quan dic uns quants, són més de dos i més de tres, que semblava que estaven molt interessats, i, bueno, després la cosa es refreda per una cosa, per una altra. Clar, aquí el primer que hauríem de saber és si realment el senyor Chen està disposat a vendre. Perquè jo el que tinc clar és que l'Espanyol com a club, amb el potencial que tenim a la Lliga Espanyola, a la ciutat de Barcelona, jo crec que hi haurien moltes possibilitats. Ara la gent està convençut.
Clar. Joan Collet pensa que l'Espanyol necessita com a club un nou impuls?
Jo sí, jo sempre ho penso. Jo, a mi em poden dir, bueno, és que tu com vas gestionar, com vas estar aquí, la cosa estava igual, i és veritat, i tinc que callar, tot i que hi havia un problema econòmic molt gran que no podia fer grans coses, però jo crec que ara és un moment que sigui el senyor Chen o sigui un altre, no vull dir que el senyor Chen hagi de marxar, però sí que és veritat, i jo crec que el senyor Chen és el primer que ho veu, que ara l'Espanyol està en un procés de que necessita probablement una ampliació de capital per posar els diners en el camp. Fins ara s'ha estructurat molt bé la deute, s'ha anat tapant molts forats, inclús no només forats dels que hi havia, sinó que s'han tapat forats de el que ha suposat el descens a segona divisió i també la pandèmia, no? Vull dir que l'ampliació aquesta última que ha fet ha sigut una llàstima, perquè es va fer una ampliació capital de 38 milions, doncs que ha tingut que servir per tapar tots aquests forats, no?, de gestió i de baixar segona, i jo crec que ara és el moment de fer un altre pas. Que el pugui fer el senyor Chen, perfecte. Que el pot fer un altre si al final compra. Jo crec que ara és el moment de donar aquest pas i de fer una ampliació, de buscar uns diners i posar-los en el camp, perquè si no tenim el perill de quedar-nos doncs estancats com estem ara, no? I amb tot el meu respecte, a l'alçada doncs de l'Alavés, del Cádiz, de l'Osasuna, del Granada, de tots aquests que com comença la Lliga lluiten per no baixar, no? Jo crec que l'Espanyol hem d'estar com a mínim un esglaó o dos més amunt.
Clar i contundent, Joan Collet, Esports Cop. Sobre aquest tema, Quique?
No, res, he coincidit aquest migdia amb el president a un plató de televisió i deia una cosa molt, molt interessant. Fa una mica de por de que el club acabi en mans d'un grup d'inversor, perquè Mr. Chen no és un inversor, és un empresari d'alt nivell i ha fet les coses com les ha fet, però amb honestedat. A mi em fa una mica de por que acabi en mans de grups d'inversors, Joan.
Sí, jo ja ho he dit. Si hi ha la possibilitat i el senyor Chen vol vendre, a mi m'agradaria més que fos un particular, com en el seu moment va venir el senyor Chen, a veure, que ja sabem que no hi ha cap multimilionari que tingui els diners en una compte corrent. Vull dir, tots ho tenen en fons d'inversió, no? Però sí que sigués més una persona física, una persona o dues com a molt, o ja et dic com va ser el senyor Chen, que no pas que vinguin doncs aquests fons buitres que a vegades no saps si venen a especular o què. No sé, és que clar, com que tampoc sabem si realment aquests noms que han sortit d'aquests propietaris de l'Orlando City són ells o no són ells, jo preferiria més un tema més personal, inversió gran, però bueno, ja veurem. La qüestió és que puguin fer una gran inversió i que l'Espanyol creixi.
Jo crec que el missatge ha quedat clar, tot i que se'ns entretalla una mica aquesta comunicació amb el Joan Collet. Joan, t'agraeixo molt la deferència, com sempre, amb aquests micròfons i amb aquesta casa. Cuida't molt.
Gràcies a vosaltres. Igualment, perdoneu, però vaig amb el cotxe
no.
I estic amb túnels aquí a les rondes. I...
Gràcies, Joan. Té una agenda apretada el Joan Collet. A veure, Quique, amb què tanquem la informació de l'Espanyol?
La ONG es diu És per tu, col·labora amb l'Espanyol i l'autobús de l'equip Perico ja va camí de la frontera entre Polònia i Ucraïna. Ple d'il·lusió, ple d'aliments, ple de roba, ple de medicaments i tornarà amb la gent, amb els nens, amb les nenes que més ho necessiten per tenir aquí Catalunya terra d'acollida.
Això es diu solidaritat. De seguida torno amb tu. Fins ara.
Ciao.
Vinga, més coses. 3:53. José Luis Gil, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Fem un apunt del Girona, que continua sent l'equip que marca la promoció, el talla la promoció per pujar, però amplia 5 els punts de marge sobre el primer equip fora de les posicions de privilegi, que és l'Oviedo.
Sí, senyor, això és l'important, eh? Abans d'afrontar dos partits complicats les dues properes jornades, arriba l'Ibiza de Paco Gémez, dissabte proper a les 9 de la nit, Girona-Ibiza, i després visita el camp de l'Almeria, també a les 9 de la nit del diumenge de la següent jornada. 1-3 a les Palmes, en recuperant Nahuel Bustos per la causa, victòria sense Estuani, que passa el siguiente, Mitchell, al tècnic.
Al siguiente partido. Necesitamos los tres puntos. Ya he dicho que en Montilivi, con nuestra gente, tenemos que ser un equipo ganador y va a ser un partido muy complicado. Lo demás, pues bueno, lo que hagan los demás, si nosotros vamos ganando, siempre va a haber algún equipo que no sume. Y la semana que viene con el Ibiza, que también es un rival directo, pues tenemos la situación de poder sumar nosotros y que ellos nos sumen. Entonces, bueno, todo eso es positivo, pero bueno, queda mucho y vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar.
Per cert, també s'han publicat els límits salarials de segona. El del Girona, gràcies al fons CBC, passa dels 4 als 9 milions i mig d'euros.
Bon apunt, baixem un esglaó, deixem primera, abandonem segona. La tercera categoria en importància, Primera Federació. Aquesta hora Sergi Barjoan continua sent tècnic del Futbol Club Barcelona.
Amb el suport del club, tot i la derrota al camp de l'Andorra 2-1 que es podia preveure, perquè l'Andorra està a la part alta ara mateix, és tercer classificat l'equip d'Eder Sarabia. Amb aquesta confiança, Sergi afronta també amb brots verds del que es va veure al Nacional d'Andorra el que queda de temporada.
Crec que si tinc una cosa, i vosaltres, bueno, tu no que ets jove, els que em coneixen com a que són ja més grans de la meva edat, si dic una cosa és que sóc un tio guanyador i sóc un treballador nat, i estic segur que això ho tirem endavant. És cert que no, bueno, portem dos partits seguits perdent. Sí, és cert que estem perdent contra equips que estan a dalt, que són equips que estan preparats per aquesta categoria, el Nàstic, l'Andorra, i el que tens que millorar és que millorar-ho. Jo crec que, ja ho he dit abans, soc un treballador, soc un molt ambiciós i crec que em quedo amb la segona part i amb això tenc que quedar-se i amb això tenc que anar.
Dimecres es recupera el Linares Andorra. Si guanya l'Andorra es col·locaria novament líder de la classificació. Empat insuficient entre Nàstic i Costa Brava, que no satisfà a cap dels dos. Es topa la ratxa del Sabadell, que va caure a la Creu Alta contra el Castelló.
Així està la Primera Federació. Ara Poliesportiu Bàsquet. Per parlar del partit d'un dels catalans, el Baxi Manresa, a la Fonteta. Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Albert.
Tenim un València-Baxi Manresa, 2-9 per tancar la jornada 23 de la Lliga Endesa.
Sí, que enfrenta dos equipos que luchan por clasificarse entre los cuatro primeros al final de la temporada. Manresa espera no solo consolidar su brillante tercera posición, sino aumentar a dos la ventaja respecto al Juventud, que es cuarto. De lograr ganar en la Fonteta, sería, por cierto, la cuarta victoria consecutiva. Regresan Ismael Baco, que ya jugó unos minutos en la Champions, mientras que Elías Valtonen es duda por su lesión en el hombro, aunque se espera que pueda jugar al menos unos minutos. Valencia es sexto, a dos victorias de los manresanos, pero con un partido menos. Van Rossum sigue siendo baja. El base del equipo catalán, Dani Pérez, consciente de la dificultad de ganar en Valencia.
Son un equipazo, ¿no? Yo creo que tienen muy bien cubiertas todas las posiciones. És un equip que a casa estan jugant bé fora i casa, i amb el Joan sabem que sempre ens planifica, no? Bueno, fa uns partits molt complicats, no? quan juguem contra ell. O sigui que, bueno, ens esperem un partit de màxima dificultat i, com et dic, esperem poder competir i tant de bo podem endur-nos la victòria.
Dato curioso, Manresa i València són, per este orden, los dos mejores ataques de la Liga, i que Rafa Martínez, 11 años jugador del equipo levantino y con la camiseta número 17 retirada, podría disputar su último partido en la Fonteta. L'encuentro a las 20:30.
És un escàndol el que està fent el conjunt de Pedro Martínez, el primer de l'altra Lliga. Líder Reial Madrid, segon Barça, tercer el Baxi Manresa. Gràcies, Àries. Tancarem parlant de golf. Per això s'ha quedat amb l'orella gairebé planxada el Quique Iglesias per parlar de protagonisme català al circuit europeu de golf i a la prova disputada a Sud-àfrica. Tant que ha guanyat Pablo Larrazábal.
Dia històric pel golf català ahir, perquè Pablo Larrazábal es va jugar el títol en un play-off amb Jordan Smith, anglès, i amb Adri Arnaus, un altre jugador de golf barceloní, i finalment, d'entre els tres, el millor va ser el que té més experiència, que acumula ja 6 victòries al circuit europeu. Pablo Larrazábal, 38 anys, el ben vell conegut per part del golf espanyol, ara és 9è a la carrera per Dubai, al rànquing europeu, així que molt feliç Pablo Larrazábal, també Adri Arnaus, que en guanyarà molts per a moment. Ahir li va tocar guanyar
a la Razábal.
Explicat està. Iglesias, gràcies.
Bona tarda.
Superstar.
La liga está muy difícil. Ganando en el Bernabéu seguirá estando muy difícil. Vemos que el Madrid no falla.
No, pero si yo he dicho que la liga la va a ganar el Barça, ya lo he dicho varias veces, yo estoy tomando a broma, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Yo creo que el campeón de liga es el Barça.
Home. També ha dit, perdona, Poli Rincón, en aquests micròfons, que el Madrid patirà molt avui a Mallorca.
Aviam, jo d'entrada recordaria que el contragafe...
Benvinguts al Rincón del Madrid.
El contragafe, el seu copyright el té Paco González, que és l'autèntic mestre del contragafe, sí. I el nostre Pacus.
Sí. Mals aprenents.
A què estem jugant? Xavi diu...
Harris Potters de la vida.
No, sí. Ja. Jo inventé este juego.
Cabeza o corazón.
Efectivament. No, és que m'ha deixat... està bonita, el Quique Iglesias. Sí. Dubai entra dintre del circuit europeu? Dubai, Europa... No ho acabo jo d'encaixar, això.
En fi, últim minut, última hora, Gil.
Recordem, la notícia del dia, donde dije digo Diego, torna Tom Brady a Tampa Bay, NFL.
Mira que vam fer minuts de ràdio,
sí.
Pàgines de paper, minuts de televisió. Tom Brady torna, molt bé.
Lo siento, Giselle. Demà, Manchester United Atlético de Madrid han entrat con Dogbia Jiménez i Mario Hermoso, que no Jennifer, a la convocatòria blanquivermella. Avui la Unió Europea podria sancionar Roman Abramovich per la guerra a Ucraïna i Oriol Rey ha renovat amb el Granollers d'handbol fins al 2024.
Gràcies, Gil. Les enquestes al Twitter @esportscope. Enquesta a Barça. Quin valor li doneu a la Lliga del Barça femení? Molt, són un exemple, o poc, no hi ha competència. 61% dels vots, molt, són un exemple. I l'enquesta, Perica, qui ha de ser titular si Diego López no hi és? Joan García o Oier Olazábal? Guanya Oier Olazábal, 53% dels vots. Arribem a les 4. Que vagi bé.